Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
No ha fet alguna vegada l'esforç d'interpretar una factura de la llum amb l'objectiu d'entendre el que paguem per aquest servei. És molt probable que si ho hem fet, sense èxit, és a dir, sense entendre molts dels conceptes que hi figuren. Avui volem posar una mica de llum sobre aquest document per tal d'aclarir alguns dubtes. Ho farem en companyia de Jordi Duladet, que és enginyer industrial, exconseller de la Comissió Nacional de l'Energia i president del Consell Editorial del Periódico de l'Energia. Molt bon dia.
Bon dia.
I la Mercè Álvarez, que és responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC. Molt bon dia. D'entrada, senyor Duladet, per què és tan complicada aquesta factura de la llum? No es pot fer més entenedora, més fàcil, o és que no convé?
De fet, la factura que avui rebem els consumidors és el producte d'una voluntat dels governs successius de fer molt explícit cada un dels elements. De tan i tan transparent que s'ha volgut fer, s'ha complicat fins a un extrem inextricable, perquè resulta que el mateix concepte s'explica de tres o quatre maneres i al final el consumidor no sap què estava llegint, no? I per tant, doncs sí, és un concepte complicat, però que consti que és absolutament regulat. O sigui, el que defineix el rebut és el govern de torn, el govern de l'Estat, perquè això és una competència estatal. L'únic que queda a nivell autonòmic és el tema de les reclamacions. Això sí que està en mans de cada responsable d'energia de les diferents 17 comunitats autònomes.
Vostè ja va venir fa unes setmanes a Sant Cugat, va fer una conferència i va intentar explicar allò fil per randa amb una factura com per tenir il·lustració del que s'estava explicant, tots aquests detalls. Però vostè també va explicar que una factura està molt regulada administrativament, que l'oferta està molt condicionada per la intervenció del govern, que la competència gairebé no existeix i que, malgrat tot, hi ha el dret dels consumidors a escollir subministrador. Sí. Això sembla un acudit.
Sembla contradictori, però sí, no ho és. Estem sotmesos a tots els 28 estats de la Unió Europea, sotmesos a el que se'n diu l'acervo comunitari o l'acquis communautaire, o sigui, les lleis i directives que durant més de mig segle ens han anat donant. Llavors, una de les regles és el dret del consumidor d'escollir sempre. Aquest és un dret europeu, és un dret bastant inèdit al reste del món, que doncs normalment tenen una companyia d'electricitat i s'ha acabat. Llavors, aquesta competència, aquest dret que tenim no només amb l'electricitat, amb tots els aspectes d'escollir consumidor, es tradueix en que sí, tenim un dret d'escollir el que ens subministra, però resulta que és una activitat tan i tan tutelada, regulada, perquè l'energia els governs mai la volen deixar de la mà. És el poder en majúscules, no? Llavors, això es tradueix en normes, en lleis, en reglaments, en maneres de fer, amb la qual els agents, les companyies, són subjectes obligats. Evidentment, ho fan molt malament, perquè s'expliquen malament, segurament s'equivoquen, però el que no se'ls pot endilgar és que, per exemple, la factura de la llum ve absolutament del Ministeri, això. O sigui, és un tema absolutament tassat, eh? Hi ha el boi que diu aquesta casella té que posar això. I llavors això, està tan regulat, i moltes altres coses estan regulades, fa que pel consumidor estiguem davant d'una cosa absolutament incomprensible, no? I és una pena.
No, la veritat que sí, perquè això és el que ens toca pagar.
Exactament.
Quin percentatge de la factura que paguem són impostos?
Doncs aquesta és una bona pregunta, perquè resulta que, encara que no sigui exacte el que diré ara, podríem dir que hi ha tres terceres parts. Una tercera part són impostos. Una tercera part són diríem, elements que fan a l'accés, que fan a les infraestructures, que fan a poder-se connectar, diríem, físicament, i tan sols una tercera part són el cost de l'energia, el que d'alguna manera hi podem influir, per exemple, consumint menys. De manera que, si estem connectats, paguem aquesta tercera primera part, aquesta, una tercera part, simplement pel fet d'estar connectats. Abans en dèiem el fixe, abans en dèiem, bueno, és el concepte de la, se'n diu tarifa d'accés, però aquí s'hi posen tots els subsidis, etc. La segona, el segon terç seria, doncs, que el consum, que això sí pot ser variable, i els impostos, que de valor mig és també un terç, doncs hi ha que si l'impost d'electricitat, que si el 21% d'IVA, etc. I llavors, aquest terç fa, o aquest fet fa que la capacitat d'influir sobre el rebut de la llum del consumidor és quasi nul·la, perquè no diré que sigui un cost fixe, perquè si gastes menys, doncs pagues una mica menys, però ve bastant fixat pel quasi per un sol terme, que és el que contractes, el terme de potència que es diu, no? Aquella numeret que diu, jo tinc 4,4 i em salta de tant en tant l'interruptor, o jo tinc 9,9 i no em salta mai. Doncs bé, potser el que té 9,9 s'ho pensi, podria rebaixar una mica, perquè doncs potser he contractat massa, i el que té 3,3 o 4,4, i no em feu explicar per què 4,4, perquè seria, però és bàsicament el fet de multiplicar dos paràmetres, el voltatge 230 pel valor de l'ampere, que és el que fa que no dispari, diríem, no? Llavors, doncs, esclar, aquest és l'únic terme que es pot analitzar. Bàsicament la pregunta és quants elements posaré a l'hora, quants elements posaré a l'hora, o quan podré, podríem dir, anar posant el meu consum de manera que sigui més pla i, per tant, més barat, o per la nit, que a vegades la llum és més barata, això seria amb els comptadors intel·ligents, oi? Però estem parlant de minúcies, estem parlant de cèntims, estem parlant potser d'algun euro al mes o a l'any, Vull dir que realment la capacitat de, diríem, d'influir sobre el rebut és bastant, quasi diríem que és un cost fix,
La pregunta que li anava a fer ja me l'acaba de contestar, perquè, clar, jo imagino que tothom pensa, a veure, de quina manera puc fer perquè no acabi pagant tant, i el marge de maniobra és tan petit.
I és, no diré que no hi sigui, jo no diré que no hi sigui. Per exemple, consumir de forma eficient, doncs sempre és una cosa que s'acaba posant llums d'alta eficiència, també, a part que és una inversió important, però també és un element, sobretot això als ajuntaments els hi fa, perquè és molt important, és molt car, doncs, tota la il·luminació, etc. I posant llums a l'eficiència, que tenen, fixeu-vos, un 80% de reducció del consum, és que és importantíssim, Però bé, a part d'això, l'única via que semblava d'escapament era el que se'n deia autoconsum, és a dir, on faig part de l'electricitat, però el decret que ha sortit fa unes setmanes se l'ha carregat completament. Perquè, clar, la filosofia del govern actual ha sigut, si jo deixo que la gent, com altres països d'Europa, Alemanya, Itàlia, molts altres països, tirin endavant amb l'autoconsum, qui paga la factura dels fixes? Qui paga el terme fixe? Llavors ha dit una cosa, podríem dir bastant, se n'hi diu l'impost al sol, jo prefereixo parlar en termes més tècnics, de dir, el que no estigui connectat a la xarxa, que es faci l'electricitat que vulgui, mentre sigui menys de 100 quilowatts, que ja és bastant, 100 quilowatts és una bestiesa, però bueno, els domèstics o els petits consums, si tinc capacitat, em faig una inversió i jo em faig l'activitat, però si em connecto a la xarxa, pago amb totes les de la llei l'accés que deia abans, aquell terç que dèiem que, clar, llavors això és una barrera a l'autoconsum, que és una solució, bueno, posar-te alguna cosa a casa, o si tens un teulat, o si tens una comunitat de veïns que, per cert, que comunitat de veïns també ho prohibeix explícitament el decret d'autoconsum. O sigui, estem bastant presoners d'una regulació que és dolenta a partir d'una política energètica que no era dolenta, però que la regulació l'ha fet dolenta. M'explico. Clarament anem cap a les renovables. No sé quan trigarem, però trigarem 10, 20, 30 anys. Al final no hi haurà més remei que tot sigui renovable. L'època del petroli s'acabarà. El problema no és aquest final, que el sabem quin serà. El problema és com hi arribem. I quina és se'n diu transició energètica. La política per aquesta transició energètica mai ha estat explicitada, ni per un govern de tipus més social, ni per un govern de tipus més de dretes. No, aquest és una carència que tenim sobretot a Espanya. A Catalunya, desgraciadament, no podem fer política energètica perquè això està reservat als estats. si arribem a ser estat, o millor tal vegada. En qualsevol cas, aquesta política, que podríem dir no s'ha explicitat, es tradueix en una regulació. Per exemple, el rebut de la llum és regulat. Llavors, aquesta regulació és nefasta i no podem, els consumidors, quasi influir-hi amb aquesta... Ens vam gastar molts diners amb les renovables fa 10 anys o 15, quan la tecnologia no era prou madura, i ara estem pagant una factura enorme, 30.000 milions tenim de deute tots els consumidors, i això fa que no podem fer meravelles. A partir de, potser dintre 15 anys, és una hipoteca que tenim, 15
això,
anys...
Això és el dèficit tarifari?
L'anomenat dèficit tarifari és un deute que no s'ha volgut passar rebut,
i que l'estem pagant a la factura.
L'estem pagant cada any a la factura. Una quantitat, una, sí, sí,
consta.
Consta com a pagaments anteriors. Mira, jo faig la broma de dir, quan anem al restaurant, normalment demanem la factura al final. Jo no, allò un simpa no el faig normalment, jo sempre pago. Doncs llavors demanem la factura. Ara, podem estar segur que si hem demanat un bistec, aquell bistec el pagarem en aquell moment. Perquè ens dirà tant, més el benefici, més... El que no pagarem és l'energia, si ho he fet amb electricitat, que ha servit per fer aquell bistec, o per veure si... O allò ho pagarem dintre de 20 anys, això no té cap ni peus. Vull dir, s'ha fet molt malament, s'ha fet perquè els governs successius han tingut por del resultat final d'aquesta política, els ha sortit malament aquesta política. Van voler fer una cosa i no tenien diners. Llavors van dir, aparquem-ho. I va començar amb 200 milions, milions, després va 1.000 milions, fins que ha arribat...
La pilota s'ha fet massa grossa.
La pilota ha arribat a 30.000 milions.
Si tornem a la factura de la llum, quins són els conceptes? On hauríem de centrar l'atenció per aclarir segons quines coses?
Bàsicament, la primera decisió és si vull estar al mercat lliure o mercat regulat. Si estàs al mercat regulat, posarà una tarifa que posa PVPC, precio voluntario, és un eufemisme, però és precio voluntario, petit consumidor, pequeño consumidor. Això són pels que tenim menys de 10 quilowatts. La potència contractada no arriba a 10. Pels de sobre de 10 ja no hi ha opció, tens que anar al mercat lliure. I qui és el mercat lliure? Les mateixes empreses que t'ofereixen a preu lliure, no regulat. Encara crec que surt a compte estar a preu regulat. Encara que d'alguna manera hi ha qui ja veus que diu no, millor estar al mercat lliure. Jo crec que encara està una mica, com si diguéssim, sota un paraigües. En qualsevol cas, aquesta és la primera decisió. Quin tipus de contracte vull fer, lliure o regulat? La segona decisió, com deia abans, és quina potència demano. Aquesta potència tindrà dos efectes. El que em costa la potència i després la instal·lació física que poso, els interruptors que poso, quin nivell de disparo tenen, més amunt o més avall. Això ho té que fer un instal·lador. Llavors, posat aquest aparell, que es diu de limitació de potència, es fa un certificat, l'instal·lador autoritzat fa un certificat i amb això es presenta a la companyia i llavors et fan el contracte. Això passa quan és un subministre nou, passa també quan és un canvi de titularitat, perquè has comprat un pis o perquè l'has llogat, llavors t'obliguen a presentar aquest certificat on consta l'interruptor que hi ha, quina potència limita. Amb aquesta limitació pots contractar la potència. Si vols canviar la potència, tindràs que canviar el limitador. Dius, vull reduir la potència, et posaran un interruptor que dispararà abans, com si diguéssim, no?
O sigui, primer tipus de contracte i després la potència.
La potència. Són bàsicament les dues variables que controla el consumidor. Evidentment, després controla algo molt més important que tot això, que és el tipus de consum que fa. Sobre quins aparells faig servir aquesta potència. He parlat de llum il·luminat eficient, però també es pot parlar d'electrodomèstics. Com més s'acostin a l'A, o a l'A+, o a l'A2+, doncs més eficient serà. O inclús la protecció tèrmica del meu habitatge. Ara s'obliga, quan hi ha una transacció de compra-venda, a posar el certificat energètic, però un ho pot fer voluntàriament, de dir quin tipus de vivenda tinc. I dintre del que possible, doncs pot aïllar millor les parets o els vidres, posar vidres de doble aïllament, i tot aquest, podríem dir-ne, conjunt de mesures fa que el consum doncs sigui més ajustat a les necessitats, evidentment, dintre de la limitació que he dit abans, que això fa un terç. O sigui, aquest control, aquesta cura amb el consum afecta sobre un terç de la factura.
Dèiem en començar que també ens acompanya la Mercè Álvarez de l'OMIC, de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, i sobre aquesta factura de la llum a Sant Cugat, dades que ens heu facilitat, expliquen que de 387 consultes que s'han fet, s'han obert 92 expedients de reclamació.
No exactament. A veure,
No. Bueno, tu ens ho expliques.
És que del total de consultes que hem rebut durant aquest any fins ara, des del gener, 387 han estat sobre temes d'electricitat.
Sí.
Que això ens representa un 18% del total. És a dir, això jo ho feia una mica perquè us adoneu del volum de la problemàtica que representa les consultes de temes d'electricitat amb la nostra oficina, que és molt important, és un dels temes importants. I cada vegada més, sobretot aquest any i l'any passat, hem tingut un increment molt important de consultes. I a més de les consultes, n'hi ha consultes que no acaben, acaben aclarint aquell tema, però n'hi ha que venen amb problemàtiques que hem d'intentar resoldre, i és amb el que generem un expedient. És a dir, són 92 expedients que hem obert, que ens representa el 15% del total dels expedients que tenim. És a dir, amb la part dels expedients, que són doncs reclamacions, que si vols podem aclarir una mica la casuística d'aquests expedients, de la gent que es troba amb un problema i que hem d'intentar resoldre. Allò per nosaltres ens suposa un 15% del total. També és un tema molt important amb les reclamacions. És a dir, que és el dia a dia. Jo cada dia tinc alguna consulta i obrim algun expedient sobre un tema d'electricitat a diari. Ara, això fa uns anys no passava, i des de fa aproximadament 2 anys és a diari que tenim consultes i reclamacions sobre temes d'electricitat.
Sobre el que anem parlant, vostè pot intervenir si vol fer algun...
Aquesta
jo també estava tentada a detallar-lo quan parlava, perquè a mi m'agradaria creure, jo estic convençuda que deu haver una part important de la població que realment té el nivell que en parlava ell. És a dir, que hi ha una població que entén quan parlem de mercat regulat, de mercat lliure, de potència, de PVPC i tal. Però, clar, jo estic com obligada a informar-vos del que jo em trobo. I a mi, a diari, la gent que ve a l'oficina, que ve cada dia, no em ven parlant, no parla amb aquest idioma, per dir-ho així, amb aquest nivell de coneixement. A mi em venen a dir-me és que a mi la llum em cobren 100, 200, 300. És a dir, com que l'única dada que la gent coneix de les factures és el preu.
Clar.
A partir d'aquí venen dient, jo tinc factura de 200 i l'esforç per la meva part és intentar de fer... No, tu no tens factures de 200 euros, tu tens factura, anem a veure, amb quin consum, amb quina potència, amb quin tal... I veus que van obrint els ulls i van dient, i què és? És a dir, i què és, què és una distribuïdora i una comercialitzadora? Comencem per aquí, perquè la gent no sap que ells tenen un contracte amb una comercialitzadora, però després, darrere d'aquella comercialitzadora hi ha una distribuïdora, i qui et fa la lectura de la llum? Lectura, paraula incògnita. És a dir, quan tu els dius, però vostè revisa la factura cada mes o cada 2 mesos quan li arriba? I hi ha gent que, bueno, la majoria, el 80% de la gent que ve aquí a l'oficina, no es mira les factures. És a dir, ells miren el càrrec amb el banc i saben el que paguen, però després no fan ni comprovació, no fan res amb aquella factura. N'hi ha gent que no la rep i no la troba a faltar. Jo no sé si això és quina part de la població representa, però per mi representa pràcticament el 100%. I has de fer un esforç de dir, no, a vegades han de tornar a venir un altre dia amb les factures per veure, i tu els hi expliques. I també és una satisfacció per la meva part, perquè se'n van sabent doncs, que el que paguen està bé, que sí que l'electricitat és cara, però que està bé, que no tenen un problema. I els dius, doncs, bueno, el que ell explicava, no? Tu pots una mica intervindre amb la part de si vols escollir una tarifa o una altra, si fas un consum d'una manera o d'una altra, si vols baixar la potència, tal. Però era com un món desconegut per ells. O sigui, una cosa tan habitual. Jo ja estaria contenta amb que la gent tingués la pràctica, que em miren com dient, però jo els explico, jo ho faig, i em miren amb una cara de... Tu ets una psicòpata? Dic, no miro amb aquesta cara. Tan fàcil com cada... No, ho dic en sèrio, eh? Cada mes o cada 2 mesos, quan veus la factura, mira quina lectura t'han posat aquella factura. Mira si hi ha lectura, per començar, que no t'estaven facturant sense consum, perquè consum zero hi ha moltes vegades. I mira aquella lectura, si és la que tens al comptador. Tothom està convençut que el comptador és una cosa secreta, que no poden accedir, i que el propietari o el tal no els hi dona la clau. No, però si és el teu comptador, si és que l'has de mirar, si és que tens l'obligació de revisar-lo. Doncs la gent està convençuda que ells al comptador no poden accedir. Clar, si comencem per això, imagina com els has d'explicar que hi ha un mercat regulat, que hi ha un mercat lliure, que ells poden intervenir amb l'escollir el... Que jo el que em trobo és un nivell molt, molt, molt més baix, i jo no sé quin tant % de la població representa, però per mi és a diari.
I quines... Digui.
No, estic completament d'acord, i aquest és un tema que s'ha... Em estic avorrit ja de posar-ho sobre la taula dels llocs una mica experts, que la comunicació la comunicació del paper, del rol que l'usuari, que el consumidor ha de fer, no només amb electricitat, sinó amb tots els temes relacionats amb l'energia i, si vols, amb tots els temes relacionats amb el consum, podríem dir-ne, tenen primer l'administració i després els agents, no? Evidentment, als agents se'ls hi pot criticar o se'ls hi pot pressuposar que la seva, fins i tot diríem, obligació és la de vendre al màxim. Vull dir, jo tinc un negoci i el que vull és vendre al màxim. Però clarament la labor de les administracions hauria de ser que el consum responsable es fes en ple coneixement. I quan parlo de l'energia elèctrica també m'agradaria parlar de l'aigua o del telèfon, per exemple. Segurament estem molt més informats del telèfon perquè hi ha hagut canvi tecnològic. Llavors ara quan es proposen tarifes, que si la fusion, que si no sé què, doncs mig entenem el que hi ha darrere i mig entenem que si fem això tindrem aquest tipus de consum, si ens passem en minuts o si ens passem en megabytes, etc. L'electricitat, que per cert està molt ben explicat el rebut, jo sostinc que en el rebut està, per exemple, l'import que paguem està 3 vegades repetit. Primer només dient et costa tant com a xifra, després dient tant per energia, tant per potència. I després, encara una altra cosa que el consumidor, podríem dir, no és que li interessi, però, bueno, per coneixement, és a dir, els teus diners on van aplicats del sector? Hi ha, normalment, darrere les factures, un desglòs d'en què es gasta el rebut aquell, perquè una cosa que no se sap, i és molt important, perdona que m'enrotlli, però una cosa que no se sap que és important, que els diners que cobren les comercialitzadores, molt bé, vull dir, exactament així és, les relacions del consumidor és amb les comercialitzadores, aquestes comercialitzadores no se'ls queden aquests diners. Aquests diners de les comercialitzadores tenen l'obligació, està regulat, que els posen en una bossa. I aquesta bossa es distribueix segons diu el BOE, tant per als que han fet energia, tant pels que fan transport, tant pels que fan distribució, tant pels que han posat energies renovables, tant per la gestió de comercialització. Això se'n diu el sistema de liquidacions. Per tant, aquest sistema en què uns recauden i els altres cobren en funció de lo que han aportat al sistema fa molt complicat el sistema. Finalment, fa que aquesta cosa de culpar a la gent que trobes a davant no sigui bastant veritat. A vegades sí que ho fan malament. Però hi ha tants responsables, fixeu-vos-hi que de grosses n'hi ha 5 de companyies, però de renovables n'hi ha milers, crec que 40.000. 40.000 que aporten energia a qualsevol lloc de la xarxa d'Espanya i, evidentment, com que estem interconnectats amb Europa, imagineu-vos, no? Clar, al consumidor tot això se li fa molt difícil d'entendre, no?
Mercè, anem a les problemàtiques.
Sí,
quines són les que us arriben a l'oficina?
Si jo he fet una mica una crítica del consumidor, no? Jo també vull fer una mica una crítica de les companyies, perquè, clar, jo he portat un llistat d'alguna de les casuístiques que ens trobem. I, clar, tu imagina't un consumidor, que és el que diem, que no sabem fins a quin punt té coneixement de com està muntat tot aquest món de l'electricitat, que després es troben casuístiques com aquestes, de que, per exemple, jo què sé, li requereixen un deute d'una vivenda anterior, on ja no viu, li facturen les despeses d'un comptador del qual no és titular, li tallen la llum sense previ avís, això és el que diuen ells, li tallen el subministrament de la llum perquè s'han equivocat de comptador. No té llum perquè hi ha un expedient obert que és d'un veí anterior. Li canvien el comptador i arrel d'això li modifiquen el contracte i no l'informen. No pot fer front al pagament d'un deute, demana un fraccionament i no li donen. O, per exemple, rep una factura de 6.900 euros i no li expliquen de per què és aquesta factura. O li facturen factures estimades que estan molt per sobre del comptat. És a dir, una immensitat de casuístiques amb les quals es perd. I són problemàtiques provocades per les companyies, o per errors, jo no sé dir-te per què. Però cada vegada més ens trobem, doncs, bueno, i sobretot aquest any, per casuístiques i per problemàtiques relacionades amb les distribuïdores, amb les quals és molt difícil parlar per nosaltres. Clar, nosaltres tenim contacte, això la gent no ho sap, després els hi expliques. Clar, és que per vostè la companyia és una, és Endesa o és Iberdrola. Però clar, és que després has de començar, bueno, aquí tens amb Endesa Energia, amb Endesa 21, amb Endesa Distribució. Per nosaltres no és el mateix resoldre un problema amb Endesa Energia que amb Endesa Distribució. Per nosaltres fem de mediadors. Nosaltres podem mediar relativament amb Endesa Energia, però amb Endesa Distribució és que ni ens contesten. Clar, després és la problemàtica de les companyies, que jo no sé per què tenen tota aquesta casuística i que el consumidor no sap ni com enfrontar-se, ni el consumidor ni nosaltres, perquè aquest any tampoc no tenim fàcil per intentar resoldre's. No són problemàtiques fàcils les que ens trobem ara. No és allò de, doncs jo crec que havia contractat una tarifa a 17 cèntims i me la cobren... No, no, són problemàtiques, doncs, que jo arribo a un pis, compro un pis, intento donar-me d'alta, no em posen cap problema, em donen d'alta i al cap de 4 dies em quedo sense llum. Vaig a dir, a veure què passa, i em diuen que és que no, que és que amb el meu comptador hi ha obert un expedient de frau que és per un consum anterior a quan jo no tenia el pis. Però que mentre aquell expedient de frau no es resolgui, jo no tindré llum. Clar, com fas problema amb aquesta problemàtica i com la resols?
M'imagino que, a més, davant de companyies tan, tan grans, això és una lluita difícil de resoldre. Estem en l'últim minut. Molt ràpidament, què voleu afegir?
No, simplement que teniu tota la raó. Moltes d'aquestes coses que passen i que heu constatat són com a conseqüència de la regulació. O sigui que no és que les companyies siguin... tinguin un comportament anòmal, sinó que estan obligades, però en alguns casos també és desinformació del consumidor. Per exemple, això que dieu d'un contracte nou, el que tenia que haver fet és dir, soc nou llogater o nou d'això, trencar amb el passat.
Sí, no, si això ho explico, el que fem és molta didàctica cada dia.
Si trencar amb el passat, normalment et desprèn responsabilitats anteriors, no?
Ho hem de deixar aquí, malauradament, perquè si no, no podran entrar les notícies. Estem molt agraïts, ja sé que hem tingut molt poc temps, però hem intentat posar una miqueta de claror en tot això. Gràcies i molt bon dia als dos.
Gràcies, bon dia.